Són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Mantenir la porteria zero és garantia d'èxit, la teoria la sabíem i ara que l'hem posat en pràctica ha coincidit justament amb la ratxa d'imbatibilitat del Sabadell i els bons resultats, gairebé 300 minuts sense encaixar, han permès als arlequinats guanyar 7 dels últims 9 punts i situar-se a un pas de sortir del descens. Avui farem un exercici. És gaire habitual portar una ratxa com aquesta de 5 hores sense rebre cap diana rival? Ja us diem, com a principal titular, que no, i que l'únic que té una xifra de minuts vigent de porteria zero més llarga que la de l'equip d'Antoni Hidalgo, sí, com podíeu preveure, és la de l'Espanyol, que amb el 0-3 d'ahir a la Rosaleda ja suma 362 minuts seguits sense patir un gol en contra. De fet, fins i tot en això els pericos jugant una lliga paral·lela, perquè tot just han rebut una diana del rival en els 10 partits que ja han jugat. Una autèntica animalada. Entre els mortals, per tant, el Sabadell és ara mateix qui porta més minuts seguits sense encaixar. I que duri, que aquesta setmana tenim doble compromís que pot treure el Sabadell de la part baixa. Primer, dijous contra l'Almeria i després diumenge contra el rival ahir de l'Espanyol, el Màlaga.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb la Rocío García al control de so, arrenquem.
Comenta la recepció.
Néstor Querol acaba de parlar en roda de premsa, l'escoltarem de seguida, també aquest rànquing d'imbatibilitat. Tindrem el Toni Padilla presentant el seu últim llibre, Atlas de los Sueños Olímpicos, segona B de Futbol Sala, la crono d'avui de la Vuelta o en vol femení.
I fora de l'hotel?
Torna avui la Champions amb un Real Madrid més que exigit, després d'haver sumat només un punt de 6. A les 9, els blancs sense Militao, que té el coronavirus, reben l'Inter de Milà. Abans, quan faltin 5 minuts per les 7, l'Atlético visitarà a Moscou el Lokomotiv. Un Atlético, per cert, que ha confirmat el fitxatge de Jeffrey Kondogbia, que arriba per suplir la baixa de Thomas Partey, per qui l'Arsenal va pagar a última hora la clàusula de rescisió. El ja exmigcampista del València ha arribat a un acord amb l'equip matalasser per aquesta temporada i les 3 següents. Per cert, déu-n'hi-do el tuit del València, Bonvent i Barcanova era el comiat dels xes a Kondogbia. Ha ajornat, a més, el Levante Barcelona de la Lliga Iberdrola femenina d'aquest diumenge pels casos de coronavirus que afecten l'equip granota. Diego Armando Maradona es troba ingressat en un hospital de La Plata, a l'Argentina, per passar diferents exàmens mèdics, tot just 3 dies després del seu 60è aniversari, i l'extrem del Barcelona d'handbol Kasper Mortensen es lesiona de nou al menisc extern del genoll esquerre i podria tornar a passar pel quiròfan.
I a les xarxes socials?
Una dada, la que aportava el centre d'esports a través del seu Twitter, Néstor Querol, jugador que ha passat fa una estona per sala de premsa i que serà protagonista en aquests primers minuts de programa, va ser el segon jugador del Pontferradina Sabadell que més distància va recórrer. L'esquerrà del Grau va córrer un total d'11,2 quilòmetres en la victòria arlequinada abans d'ahir al Toralín.
De quin partit no estarem pendents?
64ens de final de la Champions femenina. Han començat 3 partits a les 2 fa 4 minuts. El Sarajevo contra Ramat Hasharon, el Blasnia contra l'Sport i l'Olimpia Cluj contra el Birkirkara.
Avui celebra el seu aniversari.
Un sabadellenc campió del món i d'Europa de taekwondo. Felicitats per l'Ireno Fargas.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts i mig per sobre de les dues. Som i entrem en matèria, dia de feina. Avui pel centre d'esports amb sessió d'entrenament al CAR de Sant Cugat, a l'equador de la minisetmana, podríem dir, Dos dies enrere tenim la victòria del Sabadell contra la Ponferradina. Si pensem en demà passat, partit un altre cop contra l'Almeria. Per tant, no hi ha temps per descansar. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Avui, com dic, sessió al CAR. I ara ja sí que tot el que podíem tenir al cap del Toralín i d'aquella victòria 0-3, no diré que ha caigut en l'oblit, però sí que hem passat pàgina.
Sí, fins ara ens havíem acostumat malauradament a haver de passar pàgina ràpida a les ensopegades, ara quan ens agradaria segurament poder pair-les una miqueta més aquestes victòries, aquestes bones sensacions en forma de resultat, el calendari no ens dona treva i, com dius, ahir tot just jornada de recuperació després del desplaçament a Ponferrada, després del viatge via Lleó en avió de la plantilla arlequinada, i avui ja sí, al 100%, amb un únic objectiu al front i a l'horitzó, que no és un altre que aquest partit de dijous a l'estadi contra la Unió Deportiva Almeria.
Perquè un altre cop, insistim, tornem a tenir aquesta jornada intersetmanal, aquest doble compromís en una setmana. El que segurament sigui novetat, Sergi, és que l'afrontem amb una bona dinàmica, que això no ho podíem dir fins ara.
Sí, fins ara la situació era molt diferent, no? L'escenari en el qual es movia el Sabadell era molt diferent, però ara arriba aquest partit, que per cert, hem de recordar, és insistir-hi, però corresponent a la primera jornada, recalcàvem ahir, per exemple, el fet que es tracta d'aquest partit que per la disputa del playoff tant de l'Almeria com del Sabadell no es va poder jugar en el seu moment, arriba aquesta primera jornada, per tant, i com diem, bona dinàmica, per cert, poso un asterisc, Adri, i després en parlem, pels dos equips, perquè els andalusos també havien començat dubtosos, també els hi queden dos partits pendents, però no, a la que han agafat la línia, la cosa ja comença a tenir un altre aspecte. En el cas del Sabadell, aquesta doble victòria, aquests tres partits consecutius sense perdre, sense encaixar, també, per cert, aquest 7-9 que ha signat l'equip d'Antonio Hidalgo, que ha canviat l'estat d'ànim d'una banda i, sens dubte, una part important, la part mental de l'equip, que també es viu ara des d'una situació bastant més còmoda que si això ho haguéssim parlat fa 10 dies o dues setmanetes aproximadament.
Deies bona inèrcia del rival també, si venim d'empatar nosaltres 0-0 a casa contra 8 jugadors, no sé si diríem el mateix.
Sí, però si li mires els números de les últimes jornades,
això sí,
el conjunt andalús, veient com va començar, a part de tard, amb algun que altre ensurt d'aquells sonats, ara no t'hi vulguis trobar. És cert que diumenge van desaprofitar una ocasió d'aquestes meravelloses que se't posen en els partits. No poder guanyar el Girona amb 3 menys els gironins per 3 expulsions justes, d'altra banda, amb vermelles directes del conjunt gironí, la veritat és que no es pot donar per bo el resultat, i més venint de jugar a casa. Però bé, en tot cas, tens els números d'una Almeria que va clarament en progressió.
Atents als números de l'Almeria i els de Néstor Querol, ho dèiem, assistència al Toralín en el primer gol. 11,2 quilòmetres, deia avui el perfil oficial de Twitter que havia corregut el del Grau, el castellonenc, en aquesta victòria a Ponferrada del conjunt arlequinat. Avui l'hem tingut en sala de premsa, ja sabeu, de forma telemàtica, com sempre aquesta temporada, que és el que s'ha explicat, l'autor del gol de l'ascens, no ho oblidem, a Marbella, d'ara fa uns mesos.
Doncs sí, l'heroi, o un dels herois, però evidentment amb aquest gol que signava la remuntada davant el Barça B, al final sempre passarà la història per haver fet aquest gest del forçut a l'hora de celebrar el 2-1, l'1-2 contra el Barça B. Bé, ha parlat de tot una miqueta, com és evident, el sentirem parlar a títol molt personal. Tampoc no està sent, com a mínim en aquest inici, la temporada somiada en quant a minuts per Néstor Querol, que venia d'estar acostumat a ser un dels intocables pràcticament en l'engranatge d'Antonio Hidalgo. Però comencem per la col·lectiva, per aquestes sensacions que han canviat el vestidor arlequinat, aquest punt optimista positiu en el qual ha convertit a ritme de resultats, a ritme de victòries al Centre d'Esports Sabadell als seus últims compromisos, i precisament començàvem preguntant-li a Néstor Querol tot això, quina tecla havia trobat l'equip, quina havia estat la clau o quina està sent la clau d'aquest capgirar sensacions en l'equip sabadellenc. Evidentment, no cal ser tampoc molt espavilar per adonar-se que quan tot surt de cara, tot es veu molt millor, i aquí això significa traduir-ho en forma de resultats.
Guanyar, no?, els partits, treure punts durant la setmana crec que dona confiança. Sí que és veritat que estàvem tranquils perquè el treball que estàvem fent era molt bo, no estaven arribant els resultats, però ara estan arribant i, bueno, com sempre diem, n'hi ha que seguir treballant per a seguir traient punts.
Doncs toca seguir pencant després de tot el que ha costat aconseguir aquests primers 7 punts de la temporada. Diumenge, per cert, dins d'aquest ball que ahir ja comentàvem, de 6 cares noves en l'11 respecte a la victòria contra el Leganés a la Nova Creu Alta, Néstor Querol va ser precisament un dels que va tornar a l'alineació. No apareixia en aquesta fotografia d'inici del centre d'esports des d'un parell de partits seguits que havia estat a la banqueta.
Sí, des d'Albacete. El seu últim partit com a titular va ser el Carlos Belmonte, la derrota contra el 3-0. Avui algú podria pensar allò de va pagar part dels plats trencats. És cert que després el Sabadell no juga el seu partit contra l'Alcorcón, i és cert, les coses com s'evidencien amb números, que s'havia perdut la titularitat, en aquest cas, tant a la Romareda com en el partit contra el Leganés. Havia jugat pocs minuts en els trams finals, de fet, d'aquests dos partits, Néstor Querol, i diumenge li va arribar l'oportunitat de tornar a sortir d'inici, a tornar a jugar i sortir en aquesta fotografia que comentes de l'11 titular. Ell estava tranquil, diu, de la feina realitzada, igual que estava fent l'equip, que era qüestió de temps que arribessin els resultats. En el seu cas, era qüestió de temps, diu, que tornés aquesta titularitat, però sí que ha reconegut, Adri, que necessitava, des d'una perspectiva molt individual i molt personal, necessitava ell també un partit com el de diumenge.
Necessitava un partit, sobretot per a mi, no? per a traure la confiança que sempre he tingut. Jo sempre, la veritat que sempre estic tranquil perquè estic treballant al màxim, i sobretot el treball que va fer l'equip l'altre dia va ser brutal. Ara tenim 2 dies més per a recuperar-nos, i la veritat que hi ha molta gent, la plantilla és molt, molt competitiva, i crec que el dijous estarem a tope.
Ahir, per cert, ho comentàvem en començar el programa, ara fa 24 hores hi havia jornada, els últims 3 partits l'Alcorcón va perdre 1-0 a les Gaunes, i per tant es queda aquí de moment amb la condició de fanalet vermell de la categoria. També va perdre el Castellón, que també continua en aquesta part baixa de la taula, en el seu cas 1-0 també, però no contra el Logroñés sinó contra l'Sporting de Gijón, amb el gol del Pichichi Juca, i tancava la jornada de la Rosaleda al 0-3, déu-n'hi-do, aquests van a un ritme absolutament paral·lel, de l'Espanyol contra el Màlaga, que no va deixar opció al conjunt perico als malaguenys, però ni que s'acostessin mínimament des del principi del partit, i gairebé va fer un Sabadell a Ponferrada, no? Va sentenciar la feina ràpid i 0-3 i cap a casa.
Sí, en l'inici de la segona meitat va arribar la sentència, no? Havia començat a posar els ciments a la primera meitat, però només arrencar la segona va arribar aquesta sentència. Per cert, un bon amic de la casa com Jacinto Elá deia a xarxes socials: ja me'n vaig, ho deixo tot enllestit, quedava encara mitja hora de partit, i a més me'n vaig amb el convenç que l'Espanyol avui tampoc no encaixarà cap gol. No li va faltar raó.
No,
com dius, el Màlaga amb molts problemes per arribar fins i tot a la porteria de Diego López. En fi, que gràcies a aquesta jornada tancada ja, aquesta desena jornada, Adri, el que sí que ja sabem és que això, que el Sabadell ha deixat de ser el cué, que es troba a només 2 punts de la permanència. Recordem, insistim, li queden 2 partits penjats respecte a la gran majoria, no tots, però sí la gran majoria d'equips ja han jugat aquests 10 partits, el Sabadell només n'ha disputat 8, de fet dijous comença a posar-li una mica d'ordre a la història.
De fet, sap el Sabadell ara mateix que si guanya dijous surt sí o sí del descens.
I quedaria el partit pendent encara de l'Alcorcón.
Sí, és veritat que hi ha equips encara aquí que també tenen algun que altre partit pendent, però si ens fixem en els d'aquesta setmana, demà crec que és el Zaragoza-Girona, i a la vegada que el partit del Sabadell contra l'Almeria jugarà també a Santo Domingo l'Alcorcón Ponferradina. Però succeeix el que succeeix en els partits que no depenen del Sabadell, el Centre Esports sap que guanyant dijous passarà el tram final de setmana fora del descens.
Així és, rebrà el Màlaga des de fora d'aquestes places perilloses de caiguda cap a la Lliga Pro, aquesta segona Pro que es vol crear, o que s'ha creat.
La primera de la federació,
correcte,
que li diran, no?
De cara a la temporada que ve. Tot això ens estem fixant, tu i jo, i segurament molts arlequins, a la classificació. Què passarà, què no passarà? Vols saber què pensa Néstor Querol de la classificació?
Ho puc intuir.
Doncs intueixes segurament bé.
Fa moltes setmanes, no?, que no estic mirant la classificació. Estem pensant en treballar, en rectificar les coses que estem fent malament i millorar durant el que fem durant la setmana, transmetre-ho al partit, i bueno, crec que és anecdòtic. Crec que tenim que seguir treballant molt perquè aquesta categoria és molt exigent, i bueno, si traiem punts anirem cap a dalt i això serà positiu.
Doncs pot semblar que per una qüestió fins i tot de confiança, l'autoestima, de creure-s'ho al Sabadell, potser estaria pendent de treure el cap de la zona de descens ara i veure't que arribes ja al primer quart de Lliga en una zona, no diré tranquil·la, però com a mínim ja no, dels quatre de la cua, però ja ho heu escoltat. Això és anecdòtic, aquí l'únic que importa és la feina del dia a dia, independentment del que digui la classificació a aquestes alçades de la Lliga. Per tancar el capítol Néstor Querol, evidentment el castellonenc deu haver comentat ni que sigui quatre coses de passada del rival.
Sí, hem parlat de gairebé tots els aspectes, menys del que segurament és el més important ara mateix, que és el partit de dijous. Potser perquè encara queda aquesta sessió preparatòria de demà, potser perquè encara hem de sentir demà, de fet, aquí a l'Hotel Suís sentirem a Antonio Hidalgo, que haurà parlat també en roda de premsa prèvia a l'enfrontament contra els andalusos, però sí, ha parlat, evidentment, Néstor Querol d'aquest rival que es troba ara dijous a l'estadi, a la nova Creu Alta. Un rival cridat, com dèiem, està a la part alta de la classificació, que ja es va quedar a les portes de l'ascens la temporada passada, que ja va jugar aquest playoff d'ascens al conjunt de l'Almeria la temporada passada, sense premi, evidentment, si no hi seria aquí, i sobretot un equip que per estil de futbol se li podria semblar, i molt, això sí, amb una plantilla que val bastant més calés que no parlar del Sabadell, tot s'ha de dir també, però en estil de joc de voler tenir pilota, de tenir possessió, de voler ser amo del partit, que podria, com diem, ser similar al del Sabadell. Per tant, la batalla en aquest sentit gairebé està servida, com deia Néstor Querol.
També ve en molt bona dinàmica, crec que està fent les coses molt bé, és un equip que li agrada dominar la possessió, tindre molt de valor i crec que tenen una gran plantilla, molts bons jugadors. Sí que és veritat que es va costar un poc, però jo crec que ara ja això ja està oblidat i és un equip amb molt de potencial i tenim que estar al 100% perquè, si no, en aquesta categoria qualsevol et pot guanyar.
Doncs estils similars, diu Néstor Querol, voluntat de tenir la pilota, evidentment aquest potencial que ja se li pressuposava en començar la Lliga a l'Almeria, un equip que ja l'any passat va estar flirtejant amb l'ascens durant bona part del campionat, tot i els, ara exagero, 18 canvis d'entrenador que van tenir el conjunt indàlic.
Has tirat llarg, van ser 17.
Només. Sí, sí, Déu-n'hi-do, van passar per allà, a més de tots els perfils possibles, entre portuguesos, Guti, allà, el pobre Òscar Fernández, que no li van deixar fer res perquè la mateixa pretemporada ja se'l van carregar, en fi. Històries de l'Almeria de l'any passat, compte el d'aquest, i per tant haurem d'estar pendents d'ell. Dues dinàmiques positives que deia el Sergi en començar, aquestes del Centre d'Esport Sabadell i la Unió Deportiva Almeria, i avui, Sergi, posem la lupa també, segurament en el que sigui el factor determinant pel qual el Sabadell ara mateix ja està en condicions de sortir de la zona de descens, que no és una altra d'haver posat el pany forrellat a la teva porteria i a partir d'aquí créixer.
Ha tancat o ha baixat la persiana, que dèiem el diumenge i amb Macai, i ho ha aconseguit en els tres últims partits. No només el porter, evidentment, gallec, allò que sempre diuen els jugadors, quan s'encaixa no és culpa del porter, és culpa de tot l'equip que defensa, evidentment, quan no s'encaixa també li hem de donar mèrit a tots, des del primer que pressiona dalt fins a l'últim que tanca la barraca a la part del darrere. Però sí, evidentment, el Sabadell ha crescut, i de quina manera en aquests tres partits, evidentment, gràcies a aquest zero a la porteria.
Són tres partits seguits sense encaixar, mitja horeta al tram final al Carlos Belmonte, són pràcticament 300 minuts i avui hem posat la lupa en aquest aspecte i ens hem preguntat, hi haurà algun més, algun altre equip que hagi sumat més minuts amb ratxa vigent, amb ratxa actual, ara mateix, que el Centre d'Esports sense encaixar? Doncs sí, n'hi ha un i el podeu intuir també.
Només un equip porta més minuts sense recollir una pilota de la seva porteria que el Sabadell. És l'intractable Espanyol, que no només lidera la Lliga, sinó que tan sols ha encaixat una diana en el que portem de campionat, la Bici Palazón, en el minut 88 del Rayo Espanyol. Des d'aleshores i amb els 90 minuts d'ahir a la Rosaleda, ja són 362 els minuts sense que Diego López encaixi un gol rival. Just darrere de l'equip perico ja ve el Sabadell amb gairebé 5 hores sense rebre gol, 299 minuts. La diferència respecte al tercer d'aquest rànquing és abismal, de pràcticament el doble. Un llistat que amaga diferents curiositats. La primera, evident, l'equip que porta més temps imbatut és el mateix que encapçala la classificació, Però, en canvi, la segona ratxa vigent d'aquest tipus és la del penúltim, el centre d'esports. Més curiositats. Els tres equips que porten més temps sense patir una diana en contra són els tres catalans, ja que rere l'Espanyol i els 299 minuts del Sabadell ve el Girona, amb 157 minuts. Té mèrit la dada de l'equip de Francisco, ja que va acabar el partit a Almeria abans d'ahir, jugant 8 contra 11 i mantenint el 0-0. Completarien el top 5 de ratxa sense encaixar el Lugo, amb 141 minuts, i el Leganés, amb 128, el temps que ha passat des del gol d'Stoikov a la nova Creu Alta. En l'altre extrem només han passat 2 minuts des de l'últim gol en contra de l'Oviedo, 24 del Cartagena i 29 del Fuenlabrada. Només 10 equips dels 22 de la Lliga van deixar la porteria a 0 l'última jornada, amb la qual cosa més de la meitat porten menys de 90 minuts des de l'últim gol del rival. I com a demostració de la importància de ser sòlid al darrere, si agafem aquest rànquing i el dividim en dues parts, a la primera meitat trobem els 6 primers classificats de la Lliga. No encaixar, per tant, és el camí cap a la zona alta de la taula.
Evidentment és un secret a veus, però no és casualitat, no?, que els primers classificats estiguin a la part alta d'aquest rànquing, que l'Espanyol, que només ha encaixat un gol en 10 jornades, això sí que és una animalada absoluta, perquè demostra la superioritat amb la qual afronta els partits el conjunt espanyolista. Però vaja, Sergi, Espanyol 362, Sabadell amb aquests pràcticament 300, 299 minuts sense encaixar, i darrere Girona, que això és curiós també, pràcticament la meitat de minuts que el Sabadell, 157, però els tres catalans són els que poden dir que porten menys temps sense maleir que un rival ha marcat gol.
I com deia l'informe, el que té mèrit del Girona sobretot és que això ho hagi pogut mantenir després de jugar, com dèiem, amb 8 bona part del partit contra l'Almeria del passat cap de setmana. El més fàcil i el més normal és que el conjunt andalús els hi hagués marcat com a mínim algun golet. Per tant, mèrit especial, sense restar-li cap mèrit, evidentment, ni al Sabadell, ni, com dius, aquests números espectaculars que té el conjunt de Vicente Moreno d'haver encaixat només un gol, ni que sigui per error, algun dia te n'han de fer un altre. I, en canvi, l'Espanyol és que seus a veure'l amb la gairebé confiança, certesa, de que serà pràcticament impossible que ningú sorprengui Diego López.
De 22 equips a la Lliga, 12 van encaixar en aquesta última jornada, per donar-li també el valor que té el fet que el Sabadell no sigui aquesta jornada, sinó aquesta, l'anterior i l'altra, tres de seguides amb la porteria a zero. Demà intueixo que, clar, últim entrenament, perquè això és un no parar, no? Gairebé enllacem el de recuperació amb el de prèvia a un nou partit entre setmana.
No sé si a vosaltres us passa, però jo ja tinc ganes que torni una certa normalitat i no em donarà massa treva tampoc el calendari una vegada més, perquè de seguida vindran dues setmanes un altre cop de manera consecutiva amb partits intersetmanals al Molinón, a l'estadi Enrique Castroquine, a l'Heliodoro contra el Tenerife, per tant, déu-n'hi-do. Però sí, demà últim entrenament. El que varia respecte a altres setmanes, Adri, és que aquesta última sessió, que habitualment és a porta tancada a l'estadi de la Nova Creu Alta, demà serà a porta tancada, evidentment, però al centre del rendiment, al CAR de Sant Cugat. Han treballat allà avui els jugadors arlequinats i avui tornen a treballar allà, o demà tornen a entrenar allà els homes d'Antonio Hidalgo. Per tant, aquesta última sessió d'aquest previ contra l'Almeria, demà al CAR.
Per tant, última prova, últimes provatures, últims preparatius per aquest partit. Recordem-ho, perquè ahir ho vam dir, però no em canso d'insistir, perquè els horaris és un ball tan gran. A les 7, és el partit?
Sí, a mitja tarda o a inici de vespre, com cadascú que prefereixi. A les 7 de la tarda és aquest partit contra l'Almeria, estadi de la Nova Creu Alta, porta tancada. Malauradament hem de reincidir en aquest aspecte. I des de mitja hora abans, això sí que no canvia, els del Sabadell en joc amb l'equip al complet un altre cop per viure aquesta primera jornada del campionat de Lliga, que arriba així pel mig, però primera jornada entre el Sabadell i la Unió Deportiva Almeria.
Ets molt de literatura esportiva, tu?
Sí, m'agrada prou, i si és gent de casa, millor.
Doncs llavors queda't amb la copla, que ja va rient via Skype, ara el saludem al Toni Padilla. Res, una aturada molt ràpida i el tenim en directe aquí a l'Hotel Suís presentant el seu últim llibre.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Seonsiguis.com.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de ferro feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
L'himne olímpic sonant aquí a l'Hotel Suís, 26 minuts, no arriba, per sobre de les dues d'aquest dimarts 3 de novembre del 2020. 3 anys han passat ja des de la publicació d'Atlas d'una passió esfèrica, el llibre del sabadellenc Toni Padilla, que ara torna a barrejar, com li agrada amb ell, esport, història, geografia, amb aquesta nova obra, Atlas de los Sueños Olímpicos, publicat aquesta última setmana per Geoplaneta, 144 pàgines, amb les històries olímpiques explicades pel company del diari Ara, amb el pròleg de Martí Perarnau i amb les il·lustracions del senyor García, que seran un viatge per la història de les Olimpiades. Via Skype, com dèiem, Toni Padilla, què tal, com estàs? Enhorabona per aquesta publicació.
Moltes gràcies, com esteu? Que bona cara, des que el Sabadell guanya tots fem millor cara.
No t'escaparàs també que et pregunti pel centre d'esports, que ara ve de gust xerrar una mica més encara del conjunt arlequinat. Dissabte, ara t'explicaré allò, curiositats, vaig anar a una llibreria aquí a la ciutat, a la Llibreria de la Plata, i parlàvem justament del teu llibre i dèiem Atlas de los Sueños Olímpicos, i la Cecília, la llibrera, em preguntava: de los sueños, no de los juegos, de los sueños. I es va quedar amb la copla i va dir: ostres, m'agrada aquest nom. Per què aquest nom, Toni?
Vols la versió poètica o vols la versió prosaica?
Vull les dues.
La versió poètica és que realment el somni parla de, el llibre parla de somnis. No és un recull en format, no sé, de llistes, d'explicar un per un als Jocs Olímpics qui va guanyar, un relat històric més habitual. És buscar històries boniques, històries de superació, històries sorprenents, històries en què d'alguna forma ens permeten somiar. Per tant, l'esperit del llibre és aquest. Ara, també hi ha una explicació més prosaica, i és que el Comitè Olímpic Internacional et prohibeix utilitzar Jocs Olímpics pels titulars, serà no sé que paguis molts diners, per tant, també hi havia l'oportunitat de fer una miqueta de joc, i si fiques somnis olímpics en lloc de Jocs Olímpics, doncs t'estalvies potser com algun burofax amb una denúncia provinent de Lausana, perquè els Jocs Olímpics són molt bonics, però també són molt foscos, amb molts interessos econòmics darrere, que també surten al llibre.
Sí, sí, espectacular tot el que hi ha darrere del Comitè Olímpic, però aquesta la veritat és que no la sabia. Crec que et vaig preguntar també això amb l'anterior Atlas que vas publicar, el de fa 3 anys, Passió Esfèrica. Insisteixo, com ha estat la tria de les històries? Perquè al final en són 34 en total, però ha donat tant de sí l'olimpisme des de fa anys i panys que al final suposo que t'has hagut de tornar a fer l'araquiri a l'hora de fer aquesta selecció, no?
Sí, costa perquè donaria per fer 4, 5, 6 llibres de les històries boniques que hi ha, no? Al final, per fer la selecció, intentar d'alguna forma afinar el tret, em vaig limitar només a Jocs Olímpics d'estiu, perquè quan els companys de l'editorial Geoplaneta em van proposar fer aquest llibre, és proposta de l'editorial, no és proposta meva, la idea era publicar-ho just abans dels Jocs Olímpics de Tòquio, és a dir, haver-ho publicat la passada primavera. Vam tenir la sort que vam tenir la prevenció quan ja vèiem que la cosa es podia complicar d'aturar-ho, perquè ja vèiem que la cosa potser s'endarreria i ho hem acabat publicant ara amb l'esperança que es puguin fer els Jocs Olímpics de Tòquio, que encara no és segur. Llavors, els Jocs Olímpics d'estiu, aquí ja em va permetre limitar una mica més. La idea era que sortissin tots els Jocs Olímpics de la història, una història de cada edició olímpica, que sortissin tots els continents, històries de tot arreu, buscant un equilibri entre esports, perquè jo era molt temptador acabar fent un llibre amb un excés d'històries d'atletisme i de natació, que són potser dos dels grans esports, els dos grans troncals, els que han fet més gran la glòria olímpica. He intentat que hi hagués un cert equilibri amb els esports, equilibri també entre històries d'esportistes masculins i esportistes femenines, en què no totes fossin iguals, és a dir, que hi hagués històries potser una mica més dures o més tristes, altres més alegres, més de superació, històries de guanyadors, històries de perdedors, intentar d'alguna forma trobar un equilibri en què les històries tinguessin aquest denominador comú, que és l'olimpisme, perquè no, la gent no tingués la sensació de que anaven passant els capítols i que la història és sempre la mateixa, algú que lluita molt i acaba guanyant. No, hi ha històries a vegades de gent que no ha aconseguit guanyar que també s'han d'explicar.
Des de Dorando Pietri fins a Manel Silvestre, passant per tants i tants altres, són 34 noms en total, algun pel qual tinguis predilecció?
Segurament l'has dit, és Dorando Pietri, que els tercers Jocs Olímpics de la història, els de Londres, va ser protagonista d'una anècdota sorprenent. Ell era un pastisser de Carpi, una població italiana, que havia començat a fer curses de llarga distància de forma autodidacta, se li havia donat bastant bé, havia guanyat molts títols i es presenta a córrer la marató i la guanya, però estava tan exhaust que quan va entrar a l'estadi olímpic, en lloc d'anar cap a la dreta, cap a... és on havia al final, se'n va anar cap a l'esquerra. Llavors, el va adonar-se que hi ha passat, va caure desplomat, mig grogui, i el van ajudar a aixecar-se. I va creuar la línia que semblava realment el pobre home que s'hagués a punt de morir. De fet, es va desplomar, es va desmallar. Llavors, el Comitè Olímpic Nord-Americà va presentar una queixa perquè es podia demostrar que en algun moment l'havien aixecat i havia rebut una ajuda externa i, per tant, va ser desqualificat i no va guanyar la medalla d'or. Però es va convertir en el guanyador moral. Llavors, tots els anglesos, els britànics, es van tornar bojos, la reina el va rebre i es va crear una llegenda al voltant d'aquest senyor que va anar fins i tot més enllà de la seva mort perquè anys més tard encara apareixien persones que afirmaven ser Dorando Pietri per tenir el seu minut de fama quan el senyor ja havia mort.
Déu-n'hi-do la història. Clar, no sé si és més fàcil, havent-ne fet un ja d'Atlas i d'un llibre amb aquesta estructura, fer el segon, si és més estimulant. Com ha estat el procés d'aquest segon Atlas?
L'experiència ha servit, òbviament, però també em vaig autoimposar una miqueta a intentar descobrir històries que no conegués, no? Llegir molt, investigar molt, perquè sí que hi ha històries que són molt conegudes. Per tant, potser aquí, per exemple, la primera selecció de capítols que havia fet, fins i tot l'editor em va dir, escolta, intenta posar alguna història coneguda també, perquè al final potser són noms que has posat alguns d'ells una mica, tots relativament desconeguts, però jo considero que hi ha històries molt bones. Al final han aparegut algunes històries més conegudes intentant donar-li un toc diferent, no? Al final, per exemple, sí que apareix la història de Ben Johnson perquè el dopatge havia de sortir. Perquè el dopatge ha marcat, per bé o per malament, ha marcat els darrers 30 anys d'olimpisme, no? Però inicialment, per exemple, Ben Johnson no hi era, perquè buscava noms una miqueta més desconeguts, no? Però es troba un equilibri, al final, entre històries més o menys conegudes i històries més sorprenents. Però volia gaudir del procés de descobrir, de trobar-me una història, dir, jo no tenia ni idea que això havia passat, i començar amb ja correus electrònics on fos, i intentar buscar hemeroteques i gaudir escrivint-les, no? Però bueno, sí que ha servit una miqueta l'experiència que ja de l'anterior llibre ja servia, l'editorial també ja sabíem què volíem, perquè volíem d'alguna forma reproduir el format de l'anterior llibre, en aquest cas amb olimpisme, i en aquest cas doncs, reproduint aquest format en què cada capítol ve acompanyat d'una il·lustració plena sencera que fa que el llibre sigui preciós. Les il·lustracions són millors que el text, de fet.
Això ja m'ho has dit el primer, eh? I mira que el text després era bo, eh?
Bueno, però és que el primer llibre, les il·lustracions en Pep Boetella són excel·lents, i aquest any ho ha fet el senyor García, que és un il·lustrador madrileny meravellós, que són làmines tan maques que es podrien vendre i imprimir i penjar les cases emmarcades. Són molt boniques. És a dir, això de tapa dura, aquesta editorial ha cuidat molt l'edició i això em fa sentir molt, molt honorat.
Deies que era un encàrrec de la pròpia editorial. El primer Atlas com va funcionar i quina previsió teniu en el segon? Perquè m'imagino que tot canvia, no només canvia Tòquio 2020, sinó que a nivell editorial deu canviar també molt amb el tema de la pandèmia.
Canvia molt, sí. El primer va funcionar bé i precisament per això van encarregar-me el segon, no? Com a mostra de confiança. Amb aquest és inevitable tenir un punt de por, de no sé com funcionarà, perquè s'ha refredat una miqueta tot l'ambient que podia haver al voltant dels Jocs Olímpics, perquè amb la pandèmia, òbviament, no sabem exactament com anirà, si la gent se voldrà comprar més, menys. Òbviament, hi ha molta gent que abans potser es podia gastar aquests diners que ara estalviarà, però és un punt de misteri. I és el primer cop que escric un llibre que no té a veure amb el futbol. Això també, òbviament, doncs, pot generar certs dubtes. No tinc molt clar com funcionarà. I no puc amagar el fet de que en els darrers 10 anys segurament la major part de la gent ha tingut certa decepció amb el moviment olímpic. Casos de corrupció, casos de dopatge, ha quedat tacadíssim el moviment olímpic, han quedat tacades eleccions a Jocs Olímpics, amb possibles fraus, amb possibles suborns, i el llibre d'alguna forma també volia com reivindicar precisament que hem de denunciar la corrupció als Jocs Olímpics, perquè hi ha històries molt maques que ens fan somiar, també per això la paraula somni al titular, i volia tenir aquest punt de reivindicació. L'olimpisme forma part del nostre relat, i tots en algun moment ens hem emocionat als Jocs Olímpics, hem vist alguna cosa que ens ha fet sentir infants i que ens ha fet ens ha donat felicitat, i va més en aquesta línia que no passa en la denúncia, que s'ha de fer i s'ha de dir, perquè malauradament, com passa amb tot, on tot arreu n'hi ha poder, hi ha corrupció.
Va, que lligo, me l'ha servit en safata pràcticament. Somnis, a tot arreu on hi ha poder, lligo el somni olímpic amb el somni del Sabadell d'estar a segona divisió, i no parlarem de la part fosca de la Lliga de Futbol Professional, que tindríem també per una bona estona. Però, com deies en començar, quina metamorfosi en qüestió d'una setmana, eh?
Sí, també n'hem tingut, de casos de corrupció en el passat i etapes fosques, que per sort sembla que han quedat enrere, eh? No podem amagar-ho. Sí, ha canviat moltíssim, no? Les sensacions de sobte en tot just 10 dies, tenir 7 punts, 3 partits sense rebre gols, la sensació que ara ja la pilota comença a entrar, la sensació que Stoikov és un futbolista especial, que és un futbolista que té la capacitat de canviar partits, que dona molt. Aquesta connexió amb Edgar que m'agrada, aquesta figura d'Edgar començant les jugades amb un toc d'esperó que li ha agafat el seu gust i ja en porta dos seguides i que continuï. Ha estat estrany perquè, òbviament, el calendari era molt complicat i els partits contra el Mirandés i l'Albacete van posar a prova la fe dels més fidels. Però m'agrada molt la paciència que s'ha tingut amb aquest projecte. Al final, molta gent crec que vol que el futbol ens doni alegria sempre i, per tant, acabem sent molt injustos amb els projectes. Si tu fes un exercici de sinceritat, un exercici d'intentar entendre qui és el Sabadell, jo us ho dic ara que la pilota entra, patirem. Jo sabem que patirem. I potser ara perdem els propers partits i no passarà res. Tenim la segona plantilla més barata de la categoria. L'altre dia vam acabar jugant amb 10 futbolistes que estaven a segona B contra el Leganés. Hem tingut moltes baixes. És normal que patim. El que seria estrany és que estiguéssim a dalt. Si arriba, genial, però és a dir, la gent que ara s'ha engrescat però que en canvi era molt crítica després del partit contra el Mirandés, que siguin conscients de la realitat. La realitat és que som un projecte que costarà perquè s'està tornant encara deutes del passat i la gestió és molt bona, és excel·lent, i la millor notícia és la paciència que hi ha portes endins amb un cos tècnic que és el millor. És que hem de confiar en aquest cos tècnic. I si resulta que a falta de 10 jornades estem fotudíssims i que hi hagués un canvi, que arribi a falta de 10 jornades. Ara s'ha de confiar en aquest projecte perquè tot el que han fet ho han fet realment molt bé els darrers anys. I no sé, és emocionant. A mi m'emociona veure com aquest equip va. La jugada d'Òscar Rubio per mi reflecteix el que ha de ser el centre de l'esport Sabadell. Un futbolista veterà que ha passat per 1.000 batalles, que potser aquella pilota o una altra no la va buscar, no la va lluitar amb 0-2 al marcador, i ell hi va, fica la cama, la guanya, fa la centrada i dona una assistència de gol a Edgar, que és un altre que ha picat molta pedra. Per tant, confiança total, passi el que passi contra l'Almeria, passi el que passi contra el Màlaga, perquè en aquest any tan complicat que és el 2020, gairebé podem dir que l'única alegria ens ha donat el Centre d'Esport Sabadell.
Acabo amb un altre tòpic. Ara que comentaves tot el tema del centre d'esports, torno cap a casa. Avui parlem de història olímpica i ja està sonant de fons, perquè he pensat, amb què acabem avui l'entrevista? Per mi és la millor cançó que hi ha hagut en uns Jocs Olímpics, que és aquest Barcelona de Montserrat Caballé i de Freddie Mercury. No sé si estaràs d'acord amb mi o no, però és una bona manera, no?, de parlar de somnis olímpics i de rematar l'entrevista.
Em sembla, sí, estic molt d'acord. Els Jocs Olímpics del 92 van ser un èxit majúscul. No només aquí recordem, òbviament, aquest Barcelona amb el Caballé i Freddie Mercury, també recordem, òbviament, los Manolos, Lola. Va ser un èxit, la Fura dels Baus. Es va fer molt bé, es va reinventar una forma d'interpretar els Jocs Olímpics, s'ha de celebrar, tot i que també, insisteixo, també va tenir la seva part fosca. Mires alguns dels personatges involucrats en aconseguir que Barcelona fos olímpica, doncs tenien les seves parts fosques, i també en el futur d'allà van sortir també una generació a vegades de joves empresaris que van creure que havien fent el 92 es podien menjar el món, i alguns d'ells han acabat sent persones una miqueta complicades amb les seves aventures empresarials, tot i una part fosca, però en general va ser un gran èxit. Es van fer les coses molt i molt, molt bé, i això demostra també com els Jocs Olímpics ho poden canviar tot. Jo crec que la història de la Catalunya moderna no es pot entendre sense els Jocs Olímpics del 92. Va canviar el paràmetre mental de la gent. És a dir, sobretot la gent de la ciutat de Barcelona es va adonar que no només era la capital de Catalunya, que podien ser una capital mundial, una ciutat de referència global, amb tot lo bo i tot lo dolent que això ha portat a posteriori.
Toni Padilla, periodista sabadellenc, autor d'aquesta gran obra, un altre cop, un altre atlas, en aquest cas dels somnis olímpics. Tota la sort del món amb aquest nou projecte i una abraçada enorme. Cuida't molt.
Moltíssimes gràcies i molt content d'estar sempre amb vosaltres. Stop the celebrations.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Ràdio Sabadell. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tota l'emoció de la Lliga Smartbank, en directe a Ràdio Sabadell.
Quan en mans del xut, gol!
En cama dreta, atura i
arriba Néstor, la vaselina Néstor, gol! Aliscot, gol!
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc. Passió Arlequinada.
Aquest dijous, a partir de 6:45 de la tarda i en directe des de la nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, Unió Deportiva Almeria.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
La Vuelta es reprèn avui amb un David de la Cruz que mira de reentrar al top 10, al top 10 d'aquesta classificació general després del segon i últim dia de descans. La notícia del matí és que no hi ha notícia. Totes les proves PCR a les quals s'ha sotmès el pilot en les últimes hores han donat negatiu, per tant, tot continua endavant i és la millor de les notícies, sens dubte. El sabadellenc és 13è a la general a 8 minuts i 34 segons del mallot vermell de Richard Carapaz, que avui també se la juga en aquesta crono, i a gairebé 2 minuts del desè de Miquel Nieve. Els ciclistes es posen en marxa avui amb aquesta decisiva contrarrellotge que ja hem fet referència més d'una vegada aquí a l'Hotel Suís, de 33 quilòmetres per terres gallegues. L'ascensió final al Mirador de Ézaro serà de tot just 1,8 quilòmetres, no arriba a 2, però això sí, amb unes rampes que s'enfilaran fins al 29% de desnivell, una autèntica paret. El perfil és similar a la crono del Tour, també amb canvi de bicicleta pel doble perfil del recorregut. De la Cruz ja deia aquí a l'Hotel Suís que és un dels dies que té marcat a l'agenda. No hem d'oblidar que el Tour, i malgrat la caiguda que va patir, va ser 8è a la contrarrellotge que va permetre al seu company Pogacar endur-se la general. El d'Espronceda, per si voleu estar atents, prendrà la sortida quan faltin 3 minuts per un quart de 5, és a dir, les 16 i 12 minuts. Els 20 primers classificats, entre els quals De la Cruz, surten esglaonats cada 2 minuts.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I en futbol sala, el Club Natació Sabadell ha començat la temporada de forma fulgurant. Després de superar amb bona nota el debut a Salou, el conjunt nadador no va tenir pietat del Mar Dènia, reafirmant així el seu lideratge al subgrup 3B de la segona B. El club, de fet, és el líder en solitari, després de ser l'únic equip capaç de sumar de 3 en 3 en les dues primeres jornades disputades. Davant dels alacantins, a l'estrena dels locals al Pavelló del Nord, els de Borja Burgos van golejar, atenció, per 11-1. El tècnic es felicita sobretot per la solidesa defensiva dels seus homes.
En aquests partits, tant avui com a Salou, hi ha un moment on el partit es trenca, que és amb el 5 contra 4, crec que bueno, tenim especialistes defensius molt bons. La setmana passada no vam encaixar cap gol, aquesta setmana tampoc, i tot i així han jugat entre una setmana i altra poder 25-30 minuts de 5 contra 4, i no només no hem encaixat, sinó que avui matem el partit com aquell qui diu, en dues o tres accions de defensa 5 contra 4, i la setmana passada passa exactament el mateix.
Un dels pocs testimonis directes del partit va ser el Pau Vituri, que va presenciar aquesta golejada d'escàndol dels nedadors, i després va poder parlar amb Antoñito Ortega, amb Pipa, un dels nous fitxatges de l'equip, i que dissabte va marcar un pòquer de dianes.
Al meu costat, un dels reforços d'aquest estiu del Club Natació Sabadell de Futbol Sala, que li preguntaré d'entrada com vol que li digui, perquè Antoni Ortega, Antoñito, la samarreta, Pipa, per tothom. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Què t'hem de dir?
Bueno, quasi tota la gent em diu Pipa, però a la samarreta posa Antoñito, però ja des de ben petit em diuen Pipa i ja sempre així.
Doncs Pipa, va. Dues jornades, Pipa, 20 gols. Espectacular aquest inici de temporada, que esteu fent.
Sí, la veritat és que tenim molta pólvora a dalt, i quan no fica gol Ferro, el fica Pepe, si no jo, si no Cristian, i entre tots anem sumant perquè així siguin el màxim.
Avui tu n'has fet 4, una més molt, molt maca, una picadeta per sobre del porter, el que deies, no? Es nota que l'equip té molta pólvora al davant, que té moltes alternatives.
Sí, com hem dit, tenim 7-8 jugadors que podem fer gols, i quan un no té el dia, el té l'altre i ja està, i ja així anem tots sumant.
Nosaltres ens hem fixat molt aquí, en les últimes setmanes, per raons òbvies, en el fitxatge del Pepe Font, perquè venia de la Pia al club, del Josep Maria, que venia de la Pia al club, però potser tant el Cristian com a tu teníem una mica menys ubicats per això, no? Perquè potser havien quedat molt eclipsats els altres fitxatges. Deixa'm preguntar-te, com et sents, com van aquests primers mesos ja, fins i tot no només de pretemporada, sinó aquestes dues primeres jornades, com està el PIB aquí al club?
Bé, estic molt bé, molt a gust i molt acoplat a l'equip. M'han rebut també braços oberts, i des de cos tècnic fins a directiva i sobretot els companys, és com si portés aquí tota la vida. Molt content.
Tu venies de la Unió concretament, no sé què et va fer prendre aquesta decisió, aquest canvi d'aires.
Sí, quan em va trucar el Borja, també vaig parlar amb l'Arlau, que tinc bona relació, vaig parlar amb ells, i ja sé que el club és un club molt ample i té moltes sessions i vol fer les coses bé, i ja que estic per intentar jugar a play-off i intentar ascendir.
Tu has dit les dues paraules claus, play-off i ascendir. Hi ha molta ambició, no?, en aquest Club Natació Sabadell, i suposo que aquest inici de temporada referma precisament això, no?, el fet de portar en dos partits 20 gols a favor i 5 en contra.
Sí, en aquesta lliga està clar que amb el nou format tenim que fer el màxim de punt per anar a la segona lliga, i ja està a dalt, però com dius, també hi ha 5-6 equips que també s'han reforçat, però bueno, l'objectiu és anar a play-off, perquè el club sempre estava ahí mitja taula, que sí que no, però aquest any s'ha reforçat bé i volem jugar a play-off, i per què no ascendir.
Tu ja saps una mica de què va això, no? De què va aquesta segona B. Ho dic perquè el club, per exemple, recordo l'any passat, que també va començar amb un parell de molt bons resultats, i després la cosa va anar cap a baix. Aquesta segona B és dura, és llarga, és molt igualada, per tant suposo que no sé si ara mateix la sensació que hi ha a la plantilla és estem fent les coses molt bé, però calma, paciència.
Tenim que tenir els peus a la terra, perquè aquest any, sobretot, amb els dos formats, dos grups de 10, és complicat, i tenim que fer punts perquè s'arrosseguen cap a la segona lliga, i tenim que fer màxim de punts, perquè si no tenim que estar entre els quatre de dalt.
Per cert, Pipa, no sé si havies jugat tu alguna vegada aquí al Pavelló Nord.
No, és la primera vegada, sí que l'he vist quan vaig jugar aquí la Copa, però és molt bonic i m'ha agradat molt, a veure si passa tot això i pot venir aquí gent.
Millor que Cal Balsac, que Cal Balsac segurament sí que hi havia anat com a jugador.
He jugat allí 3-4 vegades, però aquest pavelló és espectacular, grades per tot el costat, i com he dit, a veure si passa això i podem ficar gent aquí.
Doncs Antoni Ortega, Antoñito, Pipa, com la gent et vulgui dir a partir d'ara, felicitats per aquesta victòria avui 11-1 contra el Mardènia, i felicitats per aquests 4 gols, que la veritat és que ha fet bona pinta, bona patxoca aquesta estrena aquí a casa del Club Natació Sabadell. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Que... Això en un subgrup. A l'altre, el 3A, l'Escola Pia també continua invicta, però ben sumat 4 punts de 6 possibles. El conjunt dirigit per Pedro Donoso, en un emocionant partit, va tenir a tocar la victòria en diverses ocasions, però el Sala 5 Martorell sempre va trobar resposta i els punts es van repartir després del 5-5 final. Per cert, un dels joves que ha pujat al primer equip Escolapi, Lenny Ramos, va ser l'autor de 2 gols.
Molt content. L'empat, bueno, volíem la victòria, però bueno, un equip molt dur, Martorell, molt físics, però bueno, és el que toca i la següent jornada a per als 3 punts.
Vam tenir a bona part de la redacció d'Esports de Ràdio Sabadell pendent del futbol sala dissabte, perquè si el Pau Vituri va estar present al pavelló del Nord en aquesta victòria golejada impressionant del Club Natació Sabadell, el Sergi Parc va gaudir d'aquest 5-5, d'aquest empat a Can Colapi, al carrer Garcilaso. Després del xiulet final, va poder xerrar una estona amb l'autor d'un dels gols sabadellencs, amb el Pol Viada.
A som-hi amb el Pol Viada, un dels golejadors d'avui en l'empat del futsal Pia 5-5 contra el Martorell. Pol, professor, com estem? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Parlem, si sembla, del teu gol primer, perquè quina castanya, mai millor dit, en un dia com avui. L'has agafat des del mig del camp, no sé si ha sigut una pilota rebotada o una passada allò regalada d'ells, però en lloc d'iniciar el contraatac has dit, vinga, des d'aquí.
Bueno, mira, ha sigut això, ha sigut ells han fet un error a la passada i me l'han donat, i allò que aixeques el cap i ho has avançat, normalment no entren, però mira, quan entren són macos.
Des de més del mig del camp, eh? I mira, aprofitant la benentesa, 5-5, ha estat un partidàs. La veritat és que teníem ganes, de viure la competició una mica aquí també a Can Colapi, però també et dic una mica que ha sigut una mica pel·li de terror. Et dic com m'ha anat el dia, eh? Perquè jo arribo, no m'ha costat gaire aparcar, no sé si he tingut sort o no, em trobo les característiques portes vermelles del pavelló tancades, el conserge ens ha obert a l'hora que teníem pactada i li agraïm, evidentment, però després entro i més enllà d'algun fotògraf i algun jugador que no estava convocat, això estava buit. Com ho heu viscut vosaltres des d'aquí baix?
És un altre món. Nosaltres aquí estem acostumats a que hi hagi l'afició, que ens ajudi, que animi, i es troba a faltar, i així és un pavelló petit, que s'escolta tot a part, i la veritat és que és molt diferent. Són les circumstàncies que ens toquen i hem de fer-ho així. Cada pavelló és igual. Mira, la sort que tenim és que en pavellons més grans encara es nota més això. Tenim la sort que és un pavelló petit i només que cridis 3 o 4 de la banqueta ja sembla que s'animi una mica, però sí, es nota faltar l'afició.
Clar, és això, eh? Si vosaltres crideu des de la banqueta, doncs això retumba tot, però clar, ells també, i al final esteu igualats en forces. I t'anava a preguntar per això, perquè al final tots els equips us treuen en aquesta situació, en aquesta tessitura de no comptar amb el suport de la gent, no? Però no sé si en el vostre cas fins i tot pot afectar una mica més, per això que comentem.
Ostres, jo crec, almenys a nosaltres sí que ens afecta, clar, no et puc parlar dels altres equips, però a nosaltres ens afecta totalment, vull dir, és un altre partit. Estar aquí quan els altres equips apreten o quan necessites remuntar o quan has d'aguantar un resultat, ostres, notar l'afició que t'està donant una empenta és un altre partit totalment. Vas amb un gol a favor sempre.
5-5 avui, un autèntic partidàs, d'anades i vingudes, us heu posat per davant pràcticament tot el partit, us empaten, us torneu a posar pel davant, al final, llàstima aquest 5-5 final. Creus que al final ha sigut just aquesta igualada?
Bueno, penso que potser sí que ha sigut un resultat just. Crec que no deixem anar per davant, crec que ens ha faltat quan a la segona part ens hem posat un gol, no hem acabat de fer un arrenosant de dos, i aquí és on hem fallat, els petits errors de davant, i llavors a darrere ells són un senyor equip i no perdonen. Just, bueno, al final els gols són el que marquen, llavors, bueno, ells també han fallat un penal, la veritat és que ells també han tingut ocasions.
Ocasions pels dos, però com dius, sí, ells també n'han tingut, i de fet se l'han jugat al final els últims segons, allò jugant de 5, eh? Avui venia un tros d'equip, el Martorell, que venia de guanyar i ha demostrat molta qualitat, eh? Amb això vull dir que al final, no sé si podem donar per bo aquest empat, segur que sempre voleu guanyar els 3 punts aquí a casa, però hem de reconèixer també que ells tenen això amb molta qualitat.
Sí, ells són un equip amb gent amb molta experiència, gent que porta molts anys jugant a aquesta categoria, gent amb molta qualitat, i llavors no, nosaltres som un equip que estem renovant, ha entrat molta gent de la casa, molta gent jove, que ens està portant molt, però clar, estem amb aquest punt d'experiència, però bueno, crec que és el segon partit, si podem seguir jugant no es notarà, vull dir, són gent que amb molta qualitat, ja hem vist Lenny que ha fet un gol, tots els que venen a l'Arnau, tots els joves estan apretant molt i es nota molt a l'hora de jugar, vull dir, t'estan apretant constantment.
Mira, amb els canvis que heu patit aquesta temporada, amb les baixes importants, però amb la renovació aquesta, diguem-ne, entrada d'aire fresc, no? Probablement, i esperem que no, però hi haurà partits que potser hi haurà moments que pecareu a lo millor d'aquesta falta d'experiència que he tingut en anys anteriors, no? No per la teva part, sinó pels nous, eh? però en canvi es nota aquesta intensitat, no sé, jo he notat allò un to una mica diferent respecte a altres temporades.
Correcte, estic totalment d'acord amb tu. Potser en algun moment ens faltarà aquest punt d'experiència, però crec que el suplim amb intensitat, ganes, qualitat, perquè també tenen amb molta qualitat. No és només que vingui gent amb ganes, sinó que ve gent amb molta qualitat, gent que ha d'agafar molts minuts, i al final tots hem passat per això, tots tindrem errors, i bueno, doncs els que es portem una mica més de temps intentar ajudar-los, i els altres que ens apretin i que aportin el que estan aportant, perquè és, jo crec que al final compensarà la seva qualitat els petits errors que puguin tenir per falta d'experiència.
Pol Viada, jugador de la Pia, seguim. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I de la bona estrena a la segona B de futbol sala de la Pia i del club, passem ara a l'emboli d'una nova derrota de l'OAR Gràcia femení en la seva visita a Castelló de la Plana aquest cap de setmana, on va perdre per 34 gols a 26. La competitivitat de les gracienques no va impedir la victòria d'un balonmano castellón que no hem d'oblidar que aspira a l'ascens i que és el segon ara mateix a la classificació de plata, havent aconseguit 10 dels 12 punts possibles. El nostre estudiant en pràctiques, el Carles Ballart, ens amplia tota la informació del partit.
Tocava de nou desplaçament a les Terres Valencianes sabent de la dificultat d'aquest enfrontament. Les de Carol Carmona van lluitar contra un rival molt superior a elles, però el qual li van plantar cara en un partit molt complicat. Tot i això, el toc de queda imposat en els últims dies i els canvis en la rutina dels entrenaments no són excuses per la jugadora gracienca, Clàudia Marrugat.
Sabíem que era un partit difícil, però si hi afegim a sobre que vam haver de suspendre un entrenament pel tema del cas positiu, que les condicions... També els entrenos hem hagut de canviar els horaris pel famós toc de queda i tot això ens ho complicava una mica més. I tenim ganes d'estrenar-nos amb dos punts, però s'està fent difícil.
Les verdi blanques encara no han pogut estrenar el caseller de punts aquesta temporada, després de 5 partits disputats i una jornada pel positiu diagnosticat fa unes setmanes. Tot i això, les sensacions de joc són bones i per Marrugat la victòria arribarà més d'hora que tard.
No ens pesa gaire perquè al final sí que no estem aconseguint victòries, però sortim dels partits amb bones sensacions, la majoria ben competit i sabem que tots els rivals són difícils, però que si seguim amb aquest ritme jo estic convençuda que algun dia arribaran aquests dos punts perquè la feina que estem fent és bona, els entrenaments ens estan sortint bé i a poc a poc sabem que no serà fàcil.
Aquest dissabte a les 5, les gracienques tindran una oportunitat d'or per aconseguir els primers dos punts de la temporada, ja que visitaran la pista del club Almassora, que és penúltima a la classificació amb només una victòria.
I avui dimarts el waterpolo estatal viu una jornada important. Les lligues estatals pengen d'un fil a l'espera de la reunió que té lloc aquesta tarda. La pandèmia i les seves seqüeles, com el tancament de les piscines, tornen a posar-se en el camí de l'Estalpul i de la resta d'equips del país. Tot just han celebrat les primeres jornades de competició. En el cas del Sabadell, només un partit, tant a la divisió d'honor masculina com a la femenina, però no són pocs els enfrontaments que s'han hagut d'ajornar. Ho ha patit, de fet, el femení i també el masculí del club. De fet, ho dèiem ahir, demà mateix, a 4:15, a priori hi ha partit, amb desplaçament inclòs, natació Sabadell, Echeide a Can Llong, evidentment a porta tancada. Els tinerfenys ja van perdre els vols de quan tocava jugar el partit i es va ajornar pel confinament de l'equip de Quim Colet. Ara tot és a l'espera del que es decideixi avui. Normativa en mà, les lligues podrien continuar, però diferents clubs han demanat la seva suspensió davant l'obligatorietat de tenir les instal·lacions tancades per la resta d'activitats i pels seus socis. De moment, sense novetats del resultat d'aquesta reunió decisiva d'aquesta tarda pel futur del waterpolo de casa nostra, recordant que d'aquí tot just un mes, per exemple, el club hauria de competir no només aquí a casa, sinó també en competicions europees. Gairebé les 3, repassem ràpidament el menú de demà dimecres aquí a l'Hotel Suís. Tindrem la roda de premsa d'Antoni Hidalgo en la prèvia de la visita de l'Almeria a l'estadi de la Nova Creu Alta. Buscarem justament jugadors que hagin estat als dos conjunts, el Centre d'Esports i el conjunt andalús. Sabrem si es juga o no l'Astralpul Natació Sabadell Echeide després d'aquesta decisió que comentàvem que ha de prendre avui la federació i, entre d'altres coses, demà també donarem un cop d'ull a la Primera Nacional de Voleibol. Per avui això ha estat tot. Si voleu tornar a escoltar el programa, si us heu perdut el tram inicial amb les declaracions de Néstor Querol o amb l'entrevista a Toni Padilla i el seu nou llibre, l'Atlas dels Somnis Olímpics, podeu tornar a escoltar el programa d'aquí a uns minutets a radiosabadell.fm, on també podeu estar informat de tot el que succeeixi i ha succeït ja aquí a la ciutat o a les nostres xarxes socials. Us envio una abraçada enorme des de l'altra banda del vidre de la Rocío García. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom de tot el Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.